Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Oi, tingueu, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera. I què, com va tot? Espero que estigueu molt bé, malgrat la calor, tot esperant les vacances que ja s'acosten. Recordeu que amb aquests són només 4 els programes que ens queden per acabar aquesta temporada. Tot i l'entusiasme que tenim per servir-vos tot parlant d'òpera, com a tothom, en aquest món ja ens ve de gust descansar. Aquí teniu el programa número 484, que és el que teníem preparat fa 3 setmanes, quan sobtadament vàrem haver de canviar el tema degut a la mort de Teresa Berganza. I que esperem que us agradi, perquè avui parlarem d'un altre gran artista. Roger Benet, el control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem l'acostumada i cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Que bonica que és aquesta àrea de la Wally d'Alfredo Catalani. Ben Neandro Lontana, oi que sí? I ara faré una pregunta dirigida als coneixedors més experts. Heu reconegut la veu de la soprano que cantava? Molt probablement sí, perquè les grans artistes com ella sempre tenen uns trets distintius que fan que les puguem reconèixer, encara que escoltem la música a cegues. Era la gran Renata Tebaldi, acompanyada per l'Orquestra Nacional de l'Òpera de Monte Carlo, dirigida per Fausto Cleva, un enregistrament de l'any 1968. El programa d'avui el dedicarem íntegrament a ella, una de les sopranos capdavanteres en la seva època, molt recordada no tan sols per les seves qualitats pròpies, molt grans, sinó també per la rivalitat en bona part inventada i atiada per tercers que la contraposava a l'altra gran diva de la seva època, Maria Callas. No obstant, la vida i carrera de la Tebaldi foren absolutament diferents de les de la Divina. Abans no acabem aquesta temporada, toca homenatjar la Tebaldi, coneguda amb el nom, diuen, que atorgat pel mític director Arturo Toscanini, La voce d'Angelo, la veu d'Àngel, ja que en aquest any 2022 hem commemorat el centenari del seu naixement. D'això ja fa uns mesos. Però el que sempre fem en aquests casos és buscar un moment adequat pel que fa a disponibilitats enmig de la nostra programació, que us diré, sempre planifico el més detalladament possible, però amb la suficient flexibilitat per improvisar un programa si, per exemple, desapareix de sobte un gran nom de la lírica, com ha estat el cas recent de Teresa Berganza. Amb el centenari de la Tebaldi ja hi comptàvem, però mentre fem el programa dins d'aquesta temporada fem el que penso que és el correcte. El bicentenari exactament va tenir lloc l'1 de febrer. Renata Tebaldi va néixer a la ciutat de Pesaro, la mateixa on havia nascut Rossini, el 1 de febrer de 1922. Filla d'un obscur violoncel·lista de nom Teobaldo Tebaldi i d'una infermera que havia vist frustrada la seva carrera com a cantant, Giuseppina Barbieri. Aviat el pare abandonaria la família i mare i filla es van traslladar a la localitat natal de la primera, Langhirano, prop de Parma. Quan Renata tenia 3 anys va malaltir de poliomielitis, malaltia de la que es va recuperar si bé li van quedar algunes seqüeles, com ara certa dificultat en caminar. Això li impedia prendre part en activitats físiques, així que el seu interès va fixar en la música, formant part del cor de l'església del poble. Als 13 anys va començar a rebre classes de piano a Parma. La nena practicava intensivament, tot somiant en un futur com a concertista de piano. Al mateix temps, però, cantava tot allò que sentia i la seva professora va decidir posar-la en mans d'un professor de cant del Conservatori de Parma, Italo Brancucci. Aviat començaria a rebre classes d'un cèlebre professor que ho va ser també de nombroses estrelles del cant, com ara Pavarotti, Miralafreni o Renata Scotto, i es tracta de Ettore Campogalliani. Sí, mi chiamano Mimì és la celebèrrima ària de Mimì de l'acte primer de la Bohème de Puccini, aquí amb l'orquestra de l'Acadèmia di Santa Cecilia de Roma, dirigida per Tullio Serafin. L'enregistrament és del 1959. Recordem que Renata Tebaldi va ser una Mimì mítica. Heus aquí que la noia va anar a passar les vacances de Nadal a la seva Pesaro natal, a casa del seu oncle Valentino, germà del seu pare, que era propietari d'un cafè on tenia una clienta il·lustre, la soprano, ja retirada, Carmen Mellis, que havia estat molt famosa a principis de segle, tant a Europa com a Amèrica, quan havia cantat, entre d'altres, al costat del mític Enrico Caruso. La Mellis havia estat una destacada intèrpret dels rols baristes i havia tingut l'oportunitat de preparar-ne uns quants amb el mateix Puccini. Mellis, un cop finalitzada la seva carrera sobre els escenaris, es dedicava a l'ensenyament en el Conservatori de Pesaro. A instàncies de l'oncle Valentino, la soprano va acceptar d'escoltar la joveneta Renata. Mellis la va agafar immediatament com a alumna i durant la resta de vacances la va tenir en el conservatori, on coneixeria i cantaria per primer cop al costat d'una altra alumna que esdevindria figura il·lustríssima del cant, Mario del Monaco, amb qui compartiria tantes i tantes funcions i enregistraments en el futur. En tornar a Parma, ningú reconeixia la seva veu, tal havia estat el progrés experimentat. Aleshores va prendre la decisió de tornar a viure a Pesaro per continuar com a pupila de Carmen Mellis, que acabaria per transmetre al seu alumne aquest estil de cant que la faria dominar sense discussió els grans rols puccinians, un estil de cant altament expressiu, a la vegada que cercant sempre la bellesa de la missió. La seva primera actuació pública fou en el teatre de l'òpera de la propera ciutat d'Urbino, on va cantar l'ària de la Wally. I és per això que l'hem sentit en començar el programa. El seu debut oficial, cantant òpera, es produeix el maig de 1944 en el Teatro Sociale de la ciutat de Rovigo, no lluny de Venècia. L'òpera del seu debut fou Mefistòfele de Boito, però en el rol secundari d'Helena. Un mes més tard, però en el mateix teatre, ja assumeix el paper protagonista d'aquesta òpera basada en el Faust de Goethe, Margherita. L'altra notte in fondo al mare és la gran i corprenedora ària de Margherita, plena de dramatisme fosc del tercer acte de Mefistòfele. La nostra protagonista ho cantava al costat de l'orquestra de l'Acadèmia de Santa Cecília, amb Tullio Serafin al capdavant, és de l'any 1958. Aviat passaria a cantar a Parma, en el famós Teatro Reggio, on el gener de 1945 interpretaria per primer cop La Bohème, ja l'hem sentit abans, òpera que seria el pal de paller del seu repertori, ben bé fins al 1970. A Parma afegiria altres òperes en el seu repertori, com ara l'Amico Fritz de Mascagni i l'Andrea Chenier de Giordano. El 1944 ja començaria a treballar a Milà, però en teatres secundaris, doncs l'escala estava aturada, estàvem en plena Segona Guerra Mundial, i així la seva audició amb l'aleshores director del prestigiós teatre, Guido Gatti, no va donar cap fruit. No obstant, just a finals de la guerra va causar sensació a Trieste en el rol de Desdemona de l'Otello Verdià, que va interpretar al costat d'un veteraníssim il·lustre tenor, Francesco Merli, que li portava 35 anys. Desdemona seria un altre dels seus rols imprescindibles. Ave Maria piena di grazia, la preciosa i subtil oració que resa la pobra Desdemona en els seus darrers instants de vida. Sentíem Renata Tebaldi amb la Filarmònica de Viena dirigida per Herbert von Karajan. Aquest enregistrament va tenir lloc l'any 1961. Tot cantant que esdevé una estrella viu aquell moment en què la seva carrera eclosiona definitivament i pren embranzida cap al cim. En tots els grans ha estat així i Renata Tebaldi no és pas l'excepció, ni molt menys. I el seu moment va arribar al 1946 quan va tornar a audicionar a l'Escala, que ja escalfava motors de nou. En aquesta ocasió, qui la va sentir fou Gran Toscanini, que acabat d'arribar d'Amèrica anava a la recerca de noves veus. En aquesta audició, el mestre va dir a la soprano que estava buscant una voce d'Angelo i la Tebaldi va respondre que intentaria fer-ho el millor possible. D'aquí ve la creença que el famós director va atorgar aquest títol, per dir-ho d'alguna manera, a la soprano, però aquesta ho va negar sempre. Sigui com sigui, Toscanini la va fitxar pel concert de reobertura de l'Escala que va tenir lloc l'11 de maig de 1946. Posteriorment ja aniria cantant òperes en aquest teatre, amb el qual establiria un lligam molt ferm, sent l'ídol indiscutible del públic, lloc que aniria perdent amb la poderosa irrupció de Maria Callas a partir del 1951. La diva grega establiria el seu regnat absolut, que però, com sabeu, va ser breu, només d'uns 10 anys. La Tebaldi anava ampliant el seu repertori, Tosca, Faust, La Traviata, Don Giovanni, Falstaff o L'Assedio di Corinto. A més, tres òperes wagnerianes que va cantar com era preceptiu a l'època en italià, Lohengrin, Els mestres cantaires i Tannhäuser. Altres òperes que interpretaria a l'Escala foren la Wally, amb la qual inauguraria temporada el 7 de desembre de 1953, ja quan la Callas estava en esplendor, Adriana Lecouvreur, Yevgeny Onyegin i La Forja del Destino, el 1955, després de la qual va deixar de cantar temporalment en el Teatre Milanès. Doncs el pes de la rivalitat amb la Callas, que l'havia superat en la idolatria del públic, era massa feixuc. Un moment importantíssim de la seva tasca a l'Escala fou el seu debut com a Ida, el 1950. Cal dir que en una de les funcions d'aquesta sèrie la Tebaldi fou substituïda per la Callas, en el que va suposar el debut d'aquesta en el Coliseu milanès. La Tebaldi, que era una soprano lírica, estava convençuda que el rol de la princesa Tíop no era per ella, sinó per una soprano dramàtica. No obstant, Toscanini la va animar i ajudar perquè cantés aquest paper. Finalment la va persuadir i la va debutar aquest any de 1950, com deia, al costat de Mario del Monaco i Fedora Barbieri i amb la direcció d'Antonino Botto. Ritorna vinci tu! Ritorna vincitor, l'àrea d'Aida de l'acte primer, amb l'orquestra de la Suisse Romande, dirigida per Alberto Herede. L'enregistrament és del 1949, o sigui que és anterior al seu debut amb aquest paper en el teatre, una Tebaldi certament joveneta. Fins al 1950, la carrera de la nostra soprano s'havia limitat bàsicament a Itàlia, amb escasses sortides de l'exterior. Per exemple, Don Giovanni Falstaff els va debutar a Lisboa. També havia cantat en el Festival d'Edimburg, en gira amb la companyia de l'Escala, i a Covent Garden interpretant Desdemona i el Rèquiem de Verdi. És a partir de la seva discreta retirada milanesa, deixant lloc a l'impetuós regnat de la temperamental diva grega, que la seva carrera canvia totalment d'aires i s'enfoca bàsicament a l'altra banda de l'Atlàntic. Abans, però, deixem-me fer un parèntesi i explicar una mica quina fou la feliç relació de Renata Tebaldi amb el nostre Gran Teatre del Liceu, on, aquí sí, va ser reina adorada i indiscutible enfront de qualsevol altra diva, inclòs de la Calas, que no fou gaire apreciada a Barcelona, on al cap i a la fi només hi vindria a oferir un concert, en contrast amb la generositat de la Tebaldi, que va delectar el públic barceloní amb nombroses òperes del seu repertori, que resulta que eren les obres favorites del gran públic. Renata es va presentar al Liceu el 4 de novembre de 1953, inaugurant temporada amb la Traviata, obtenint un triomf extraordinari, en contrast amb el fracàs recollit 2 anys abans a l'Escala amb la mateixa òpera. Pocs dies després cantaria Tosca al costat del tenor Gianni Poggi, havent-se d'afegir una quarta representació extra en la qual Mario fou interpretat pel gran Mario Filippeschi. Tal fou l'èxit de la diva italiana que tornà l'any següent també a inaugurar temporada del 4 de novembre, aquest cop amb la Forza del Destino, amb el tenor Gino Penno i el baríton Giuseppe Taddei.
Thank you.
ara hem sentit Renata Tebaldi amb la magnificària de Leonora de l'acte quart de La Forja del Destino, Pace, Pace, mio Dio, amb l'orquestra de l'Acadèmia di Santa Cecilia de Roma sota la direcció de Francesco Molinari Predelli. La gravació és del 1959. I seguim amb la carrera liceïsta de la nostra soprano. En aquest temps no era com ara, que el cantant sigui diva o no, arriba, assaja, canta una òpera, cobra i se'n va. No. Aleshores, la diva o el divo venien i aprofitaven el desplaçament per cantar més d'una òpera. És clar que en aquells anys es feien molt menys representacions que avui en dia, normalment tres. I com heu vist, afegir-ne una quarta ja era quelcom extraordinari. Avui en dia se'n fan moltes més de representacions, però també hem d'admetre que programar-ne una de més seria quelcom impossible. Ara està tot previst i cronometrat i la improvisació, que sota el meu punt de vista moltes vegades és quelcom lloable, està completament prohibida. Disculpeu la digressió, però torno a agafar el fil del relat dient-vos que després de La Forja inaugurada, Tebaldi va cantar La Bohème, tenint a Gianni Poggi i Emanuele Ausensi com a companys de repartiment. Durant aquestes representacions, el 16 de novembre de 1954, se li va retre un gran homenatge durant el qual se li va entregar la medalla d'or del Liceu, fet que va provocar la gelosia de Gianni Poggi, amb el qual es va haver de fer el mateix quatre dies després. Allò que deien dels divos, eh? La Tebaldi tornaria a la temporada 1956-1957 per cantar de nou Tosca el desembre del 56 amb el tenor Flaviano Labò. Després oferiria la seva celebrada ida, sent el seu redemés el tenor Umberto Bossò. De nou, i com sempre, un gran triomf de la italiana. Poc després va morir la seva mare, que l'acompanyava sempre en els seus viatges. Renata Tebaldi va romandre soltera tota la seva vida, fet que va provocar que la diva es retirés durant uns mesos. El seu retorn als escenaris va voler que fos en el Liceu, on tan estimada era, i així va ser el 23 de gener de 1958, va reaparèixer debutant una òpera que acabaria sent també una de les seves marques de la casa, Madame Butterfly, tot un detall envers el Teatre Barceloní. El seu Pinkerton va ser Giacinto Prandelli i dirigir l'orquestra Carlo Felice Cilario. Thank you. Rambaldi Vedremo. Poques presentacions així d'aquesta àrea, veritat. Aquí l'acompanyava un cop més l'orquestra de Santa Cecília, dirigida per Tullio Serafin. Enregistrament fet el juliol de 1958, 6 mesos després de debutar al paper a Barcelona. Tornem al Liceu de 1958, on Renata cantaria també el Febrer la Bohème i Adriana Le Couvreur, un triomf espaterrant. Novembre de 1958, de nova inauguració de temporada amb la Bohème, amb Gianni Raimondi com a Rodolfo. La Tebaldi tornaria per darrera vegada al Liceu la temporada 1959-1960, quan cantaria Manon Lescaut, Tosca i de nou la Bohème. Aquesta fou l'última òpera que li sentiria el públic liceïsta el 17 de novembre de 1959. Doncs molt bé, tornem al que dèiem fa una estona. Ja, Renata Tebaldi, en retirar-se discretament de l'escala per deixar la Calas fruir plenament del seu regnat, va centrar-se sobretot a Amèrica. El seu debut americà fou a San Francisco el setembre de 1950 amb Aida, i just després Otelo, obtenint grans èxits. El Met hi arribaria el 31 de gener de 1955 amb Otelo, al costat de Mario del Mónaco. I allà es quedaria durant 15 anys com a reina indiscutida. Miss Sold Out, li deien, senyoreta tot venut. En el gran escenari de Nova York hi cantaria en 270 ocasions, oferint tots els seus grans rols amb novetats incloses, com els seus debuts en la Gioconda, el 1966, i la Fanxula del West, el 1970, òpera que havien registrat el 1958, 12 anys abans de debutar-la. Una altra fita de la Tebaldi en el Met fou la reexhumació, gràcies a ella, d'Adriana Le Couvreur, la temporada 1962-1963, òpera que no s'havia vist allà des de principis de segle. El seu Maurizio fou Franco Corelli, però va resultar que la veu de la diva no travessava pel seu millor moment i ella mateixa, intel·ligent, es va alarmar i va decidir prendre's un descans de 13 mesos, passats els quals va tornar exitosa com sempre. Sentim-la tot seguit a Adriana Le Couvreur, òpera que ella va insistir en enregistrar en el segell Decca, del qual era artista exclusiva, contra el parer de la pròpia discogràfica que dubtava del seu èxit. La que va encertar va ser ella, ja que encara avui en dia, 60 anys després, l'enregistrament segueix en catàleg. Poveri Fiori, l'àrea de l'acte quart amb l'orquestra de Santa Cecília dirigida per Franco Capuana. L'enregistrament és del 1961. Thank you. A l'Escala, la Tebaldi tornaria per cantar una tosca la temporada 1959-1960, època en què la Calas, estrella fugaz, ja havia caigut en desgràcia, iniciant el seu declivi imparable. Altres teatres italians on triomfaria serien el Comunale de Florència, l'Òpera de Roma, entre el 1947 i el 1962, i el San Carlo de Nàpols, on regnaria del 1948 al 1962, tornant-hi per darrer cop el 1967. En el teatre napolità hi cantaria algunes rareses, com la verdiana Giovanna d'Arco o Fernando Cortés de Spontini. Renata Tebaldi es retiraria dels escenaris en el Met cantant Desdemona el 8 de gener de 1973, dirigida per James Levine. Només tenia 50 anys. Després van venir els habituals recitals i concerts, inclòs una sèrie acompanyada per Franco Corelli entre finals de 1973 i començaments del 74. I el seu recital de comiat definitiu va tenir lloc a la que fou la seva primera casa, l'Escala, el 23 de maig de 1976. Tenia aleshores 54 anys. Gran part del seu retir el va passar a Milà, però va morir a la seva casa de San Marino, un micropaís situat a l'Itàlia central. Això fou el 19 de desembre del 2004, amb 82 anys. Està enterrada a Langhirano, on va passar la seva infància. Doncs molt bé, espero que us hagi agradat aquest programa. Però ja en tenim un altre punt, eh? Us hi espero. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.